El monestir de Sant Cugat és un dels grans tresors patrimonials del nostre país, però conservar un conjunt monumental com aquest no és una tasca senzilla. Requereix coneixement, planificació i intervencions de diferent intensitat per garantir-ne la preservació i llegibilitat a llarg del temps. Avui a l'Espai de Patrimoni ens endinsarem en la conservació del monestir des de la visió del monument. I ho fem amb la Natàlia Sánchez, que és tècnica de patrimoni dels museus, que ens explicarà com s'estudia, com es manté i com s'intervé en aquest espai tan emblemàtic del nostre patrimoni local. Natàlia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
És un senyor monument, el monestir de Sant Cugat.
Sí, senyor.
Ara dèiem, dic, clar, és que el dia que no se t'esquerda per un costat, l'endemà se te pot esquerdar per l'altra banda, no?
Mm-hmm. Sí, sí, és així.
Tu tens experiència, m'explicaves, i la veritat és que estar pendent de la conservació i el manteniment d'un monument com el monestir de Sant Cugat no és una tasca fàcil.
No, perquè comporta molts factors que has de tenir en compte per poder abordar-lo de manera general. De fet, el conjunt del monestir, per començar, té tres edificis i ens encarreguem del manteniment dels tres edificis, no? Sabem que és el claustre, l'església i el palau abacial. I llavors, a nivell de conservació i de manteniment, tenim una sèrie d'actuacions que van des de la menys intervencionista a la que ho és més. Això ho fem, i aquesta escalada de nivell d'actuació ho fem a través dels estudis, a través de les observacions i a través de com veiem la degradació del monument des de la seva història, no? El conjunt del monestir no s'ha construït en un any, sinó que ja porta segles de construcció. A cada època s'ha fet una part i s'ha modificat segurament la part anterior, i això comporta una sèrie de factors que fa que haguem d'estipular un pla estratègic de manteniment per poder abordar-ho tot de manera coherent i de manera, diguéssim, pautant prioritats en aquestes actuacions.
Ara mateix, si haguessis de fer un diagnòstic amb la informació que tens, diries que aquesta joia que tenim a la ciutat està en un bon estat de salut, millorable sempre, però...
Sí, a dia d'avui el monestir de Sant Cugat està en un estat de salut, té les seves cosetes, com tu deies, té les seves esquerdes, que a dia d'avui ja s'estan fent estudis motoritzant aquestes esquerdes a través de l'OPC, que tenim un conveni, i perquè fem un seguiment d'aquestes patologies més estructurals que ens donaran eines per poder determinar futures intervencions. Però a nivell global el monestir està bé, es conserva perfectament, i de fet hi treballem perquè això continuï així durant molts anys.
En general, com abordeu la conservació i el manteniment d'un conjunt històric com aquest?
Vale, doncs com et deia, no? Tenim una sèrie d'actuacions a diferent tipologia, que va de la que és menys intervencionista a la que més, no? En aquest primer nivell tindríem el que diem, doncs, són estudis i anàlisis d'observació en les patologies que trobem, doncs esquerdes estructurals, desgregació de materials, la pedra, com li afecta, doncs, per exemple, la humitat o el sol o el clima, els tipus de materials que té el monestir a nivell de façana, a nivell de teulada. En segon terme, tindríem aquelles intervencions que són una mica més d'actuació sobre el monument directe, però que no formen part d'una intervenció sobre els materials. Doncs, per exemple, quan estem parlant del manteniment de les canonades d'aigua, dels desaigües, dels manteniments de les plantes que poden néixer a les teulades o inclús als paraments, a través dels carreus. Són intervencions que diguem generals, però de petita envergadura, no? I finalment tenim el tercer nivell, que seria aquelles actuacions de conservació i restauració que ja són pròpiament sobre el monument com a tal. En els darrers anys, per exemple, hem fet una intervenció al Pedrís del claustre, perquè ja presentava uns problemes de disgregació de material que s'ha hagut de consolidar, o per exemple en els darrers anys també hem fet unes intervencions a la muralla de Llevant, hem fet els paraments del monestir de la part de l'església i hem fet una intervenció a les teulades per voler, doncs, bueno, una intervenció més gran, en aquest cas de les teulades, doncs, per evitar certes filtracions d'aigua, etc.
Ara que parlaves de l'afectació, em passava pel cap que ja fa un temps que venim parlant del canvi climàtic.
Mm-hmm.
Clar, un clima mediterrani amb temperatures altes però que van a l'alça cada any que passa, això també ho heu de tenir molt en compte, no?
Sí, a nivell de monument... no tant la temperatura, sinó més la radiació del sol directa sobre alguns materials que són més sensibles. En aquest cas, per exemple, com ens està afectant el canvi climàtic al monestir, no? Estem comprovant a dia d'avui que els fonaments de l'església, del monestir, estan sobre un terreny, no? El subsol de Sant Cugat. El fet de que hi hagi més sequera i que hi hagi menys pluges fa que aquest subsol, aquesta terra, tingui un comportament, unes dilatacions, una fonamentació, una sedimentació. En el moment que plou, aquest subsol es remou, perquè tot el que és aire s'omple d'aigua i llavors crea uns moviments. Doncs aquests moviments sembla que podria estar afectant a la fonamentació, per exemple, del campanar de l'església. I això ens provoca que els materials en què està construïda el campanar, que és de pedra i de ciment, facin aquestes esquerdes que podem veure i que a dia d'avui estem monitoritzant per veure quin és el nivell d'afectació en referència a això.
Interessant.
Sí.
I escolta'm una cosa, podem posar alguns casos, algun exemple de cada tipus d'actuació per veure doncs, com treballeu, quin és el procediment que seguiu?
Vale. Doncs mira, per exemple, aquest cas que ara t'explicava de monitorització de les esquerdes del campanar seria un primer exemple dels estudis previs que fem abans d'actuar. No? Quan tinguem recollit aquestes anàlisis que s'estan fent a través d'aquests petits sensors, podrem determinar el nivell de gravetat que es tenen aquestes esquerdes i podrem intervenir més o menys. Altres estudis que estem portant a terme doncs, és el clima de l'església. Tenim uns datalogues, que són un petit sensors que ens determinen la temperatura i humitat que hi ha constantment dintre de l'església. Per què ho estem fent això? Perquè hem detectat que algunes policromies dels retaules que hi ha estan patint esquerdes i aixecaments de la policromia. Això és degut a les contraccions pròpies del material. O sigui, una policromia, un retaule, té diferents capes, no? Estem parlant del suport, que seria en aquest cas fusta, després té unes capes de preparació a nivell amb coles orgàniques i amb càrregues, i finalment té aquesta policromia, aquest dibuix que nosaltres veiem a l'exterior. Aquestes tres capes es tenen un moviment segons com afecta aquesta temperatura, sobretot per la humitat relativa. Llavors, això provoca que hi hagi aquests aixecaments. Llavors, volem veure quina és la constància de temperatura i humitat que hi ha dintre del temple per poder determinar certes actuacions i per poder garantir aquesta conservació d'aquestes policromies.
Estàvem en el monitoratge.
Sí, ara no? Estem en una part que són estudis previs a qualsevol actuació que puguem fer, no? En segon terme, com deia, estan aquestes actuacions més generals, més de petita envergadura, no? I ara recentment tenim una que vam començar a fer l'any passat, que és, vam instal·lar una caixa de falcó a la cimbòria de l'església. No sé si ja heu parlat en algun moment.
A mi no em sona.
No? Bueno, pues hem instal·lat un perquè tenim un problema amb els coloms i és que bueno, pues al final, per un tema estètic i també de manteniment dels materials de la pedra, els excrements dels coloms provoquen patologies acidisat a la pedra. Posar, o sigui, fer que una parella de falcó estigui al monestir ens ajuda a, diguéssim, a tenir un control sobre els coloms que no s'apropin a la nostra àrea de protecció.
Tenir-los allunyats, no?
Sí, tenir-los allunyats. Llavors, des de fa cosa de 6-7 mesos hem posat una caixa allà i estem esperant, els experts en diuen que ara és època de cria, i que esperen que aquestes parelles de falcó, que ja hi ha Sant Cugat, que les seves cries, alguna d'elles acabi fent parella en el monestir i que, per tant, tinguem de forma natural un control dels coloms.
Mira, podrem celebrar un casament.
Sí. Sí, sí, sí.
Què més?
I per últim, doncs, en aquelles actuacions que us deia abans que són més de conservació i restauració, no? Les que intervenin en el monestir. Doncs aquest tipus, no? La intervenció del pedrís que vam fer l'any passat. Era una intervenció... el pedrís és la part que és la part interior del claustre que sustenta els capitells i les columnes interiors. Aquesta part, després de, bueno, de molts anys de la seva existència, de segles, estava patint certa disgregació dels materials, de la pedra, que és una pedra de campanyà, que és bastant fossilitzada. I això fa pues, que pues, el sol, el vent, la pluja, fa que es disgregui i s'erosioni. Llavors, s'ha hagut de fer, pues, primer de tot, una neteja, perquè amb el pas del temps la contaminació i la pluja doncs, acaben havent unes taques que s'ha de netejar. A posteriori s'ha tret tot el que eren atacs biològics, perquè en les parts més ombrívoles doncs hi havia plantes, petites zones on fongs i microorganismes que creixien de forma natural, i després s'ha fet unes consolidacions i unes reparacions de certes parts, doncs, que es trencaven, les esquerdes, per tal de tenir un manteniment i que, doncs, no entrin més atacs biològics, no es creïn novament fongs, etc.
Per això, estem parlant d'una joia molt delicada, eh?
Molt delicada. En el fons pensem que és un edifici que és pedra i que la pedra ho aguanta tot, però en veritat no, ha de tenir també el seu manteniment. També és molt important, i perdona, és el fet que nosaltres com l'utilitzem. Ens trobem molt, no és un vandalisme exagerat de carrer, però sí hem de conscienciar en el respecte cap al monument per, doncs, doncs,
els visitants, no?
Els visitants.
Els que hi anem, a les activitats que poden acollir tant l'església com el claustre.
Sí. Per exemple, una cosa molt típica és que la gent s'asseu al pedrís perquè, bueno, doncs està contemplant, no?, i és seure. Aquest fet provoca, doncs, petits copets a les pedres, erosió a la pedra del sobre del pedrís, i això fa que a una actuació així, aquest fet que es prolongui en el temps ens crea patologies a la pedra, per exemple.
Natàlia, hi ha alguna actuació prevista per aquest 2025 o el futur així més immediat?
Sí, tenim ara sobre la taula una intervenció a la capella de Sant Benet, especialment a la seva teulada i al parament exterior, degut a que a la capella tenim algunes filtracions d'aigua quan plou, i és perquè la teulada, doncs, ara mateix ja té algunes deficiències de consolidació i d'esquerdes, i està previst, doncs, a finals d'aquest any segurament a fer aquesta intervenció. Intervenció que millorarem a nivell d'evacuació d'aigües de la teulada, segurament reestructurarem la part de la teulada amb les teules i finalment farem una neteja i un sanejament de paraments.
Quins són els criteris que utilitzeu quan es té en compte una intervenció d'aquestes característiques?
Vale. Mira, normalment, com dic, bueno, tenim com un decàleg, no?, del conservador restaurador, que hi ha uns 8-9 punts en qual s'han d'intentar respectar. El primer seria una mínima intervenció, sempre partim de que hem d'intervenir el mínim possible per garantir l'estabilitat dels materials propis d'aquell bé, en aquest cas d'un edifici. També tenim respecte a la integritat, que va lligat al principi primer. Coneixement de les causes de degradació, el que et deia, és superimportant estudiar, valorar i observar allò que li passa al monument per poder actuar de la manera més coherent. Seguidament tindríem un criteri de llegibilitat dels materials utilitzats, no? Sempre hem de deixar constància allò que és original d'allò que posem nou, perquè no sabem en les futures generacions què es trobaran, i per tant ells han de saber allò que ve del segle XV, del segle XVI i allò que estem posant al segle XXI. També tenim en compte criteris de reversibilitat i estabilitat. El més important és que aquell monument continuï conservant-se al llarg del temps. Llavors, els materials que utilitzem han de ser reversibles, perquè no sabem si d'aquí a 50 anys o a 100 anys aquesta intervenció que estem fent ara l'haurem de treure. I a la vegada, aquests materials han d'haver uns estudis que ens garanteixin una certa estabilitat dels materials originals. Després també tenim un criteri que és el de conservació preventiva. Ens hem d'assegurar que allò que estem intervenint i que allò que hem de guardar i salvaguardar, hem de fer-hi un pla de manteniment, no?, de conservació a llarga durada. No només ens podem quedar amb l'actuació, sinó que hem d'implicar un tema de més llarga durada, diguéssim. I finalment tenim els dos últims criteris, no?, el de documentació. Tot el que fem sobre el monument ho hem de documentar abans de fer una intervenció i a posteriorment de fer la intervenció, per això que deia, no?, els professionals que vinguin darrere nostra han de saber en tot moment què li estem fent al monument per entendre futures degradacions que avui dia, doncs, segurament no tenim controlades i no existeixen. I per altra banda, és molt important a la nostra feina el criteri de la interdisciplinaritat. És a dir, ens nutrim del coneixement de també altres
professionals. Sí.
Arquitectes, enginyers, historiadors, arqueòlegs, que tot això fa que enriquim la nostra feina i que, per tant, l'actuació la puguem filar més prim, diguéssim.
Aquests són els criteris, és a dir, el que heu de tenir en compte. Per tant, en el moment en què heu de començar el procés d'actuació, de conservació i restauració d'allò que heu de reparar, com ho feu? Com comença?
Sí. Primer de tot, amb una observació, no? Aquí hi ha un problema. Quin problema tenim? Vam a descriure aquest problema i anem a anar a l'origen d'aquest problema. És un problema del material pròpiament o és un problema que ve d'un factor extern, com deia abans, no? Del clima, d'un atac biològic, d'una fuita d'aigua, què hem de fer. Si és un problema intrínsec, llavors farem una actuació pròpia del material, no? Dintre ja estem parlant del tercer nivell, d'una actuació directament de conservació i restauració. Però si determinem que el problema ve d'un factor extern, abans d'intervenir en el material, en el monument, intervendrem a la part externa. És a dir, si podem controlar el clima, si podem controlar l'atac biològic, doncs ho farem. I a partir d'aquí doncs, creem una sèrie de propostes. Si hem de consultar altres professionals, doncs ho fem a nivell estructural o a nivell d'historiadors i arqueòlegs, i si no, doncs, simplement amb els conservadors-restauradors fem una proposta d'intervenció. Sempre va des de la mínima intervenció a el que realment necessiti el monument.
Natàlia, acabem. Què podem dir als oients? De quina manera poden contribuir ells, els ciutadans, la ciutadania en general, a mantenir i a preservar, no? El bon estat de salut d'aquest monestir.
Doncs mira, respectant aquestes directrius, no? Com deia abans, el fet de venir al monestir a visitar-los, estem encantats, però, per exemple, no seiem al Pedrís, no és un lloc per seure. Ja hi ha bancs o hi ha cadires per fer-ho.
S'està fresquet, però no cal.
S'està fresquet, exacte, però no cal, no? O altres coses que ens trobem grafitis a la part de la muralla exterior, per exemple. No ho fem, això, perquè estem degradant el conjunt. I a banda d'això és venir, gaudir de la visita, gaudir de fer el passeig i disfrutar d'allò que tenim, que en realitat és que és una joia de Sant Cugat.
Natàlia Sánchez, tècnica de Patrimoni dels Museus, moltíssimes gràcies per la visita i els consells. Que vagi molt bé.